Bon dia, són les 6 del matí, avui és divendres 2 de novembre del 2007. No han deixat passar ni 24 hores des que es va fer pública la sentència pels atemptats de l'11 de març per tornar a utilitzar la massacre de Madrid com a arma electoral. Lluny de donar el tema per tancat, el veredicte ha endurit encara més l'enfrontament entre el PSOE i el PP. El número 2 dels socialistes espanyols, José Blanco, no s'ha quedat curt en les seves declaracions, a les quals ja ha replicat el portaveu del PP al Congrés, Eduardo Zaplana.
Que l'autor intel·lectual del engaño masivo del 11 de marzo és José María Aznar. Que l'autor material és Ángel Acebes. Y los colaboradores necesarios, Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana.
Zapatero, Rubalcaba, Pepe Blanco y otros utilizaban ese atentado para ganar las elecciones. Y ahora, por lo que se ve, están dispuestos a utilizarlo para no perder las próximas elecciones.
Un dels últims a parlar-ne i mateix el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es dirigia directament al líder del Partit Popular.
Lo que yo le pido al señor Rajoy es que repita conmigo. ETA no ha sido. Que repita conmigo, con las fuerzas de seguridad, con los tribunales, ETA no ha sido.
Així les coses, la sentència de l'11M provent d'una encara molts titulars, però l'actualitat que arriba avui de Madrid ens n'ofereix una altra que suposa un nou problema per al govern de Zapatero. El Marroc no vol que els reis d'Espanya visitin la setmana que ve, com tenen previst, Ceuta i Melilla. El govern de Rabat considera que les dues ciutats són en territori marroquí espoliat per l'estat espanyol i demana que els monarques no facin aquest viatge. De fet, parla de visita lamentable. Podria, doncs, obrir-se un conflicte diplomàtic, ja que en principi Madrid no es replanteja el viatge que comença dilluns. I a les últimes hores han arribat notícies, sembla que bones, des del Txad. El president d'aquest país diu que els espanyols detinguts com a còmplices d'un suposat cas de tràfic de menors comès suposadament per l'ONG francesa Arca de Zoé podrien ser alliberats aviat. Sentim Idris Deby.
Desitjo, per part meva, que la justícia txadiana actuï ràpidament i que els periodistes i les hostesses siguin alliberats el més aviat possible.
Per cert, que s'ha sabut que dels 103 nens del Txad que es volia traslladar cap a França, gairebé tots, 91, no són orfes, sinó que tenen família. Justament el cas del Txad ha suposat que el Congo hagi suspès de manera temporal les adopcions internacionals. Hi ha 6 famílies catalanes que estan pendents d'una adopció en aquest país i que ara podrien veure com es complica aquest procés. Apuntem una qüestió més. Els Mossos investiguen la identitat de la dona que han trobat esquarterada en un contenidor de Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. Parlem d'esports.
A la Lliga de Futbol, un gol de Ronaldinho salva el Barça del desastre. Valladolid, però l'empat a un gol els deixa a 4 punts del Madrid. L'Espanyol avorreix a tothom a Montjuïc, incapaç de fer un gol al Múrcia, i l'empat a 0 els deixa 7 punts del líder. Martina Hingis anuncia de forma precipitada la seva retirada del tennis després de saber que va donar positiu per cocaïna, un control antidopatge que va passar a Wimbledon. I Tommy Robredo, encara en tennis, obligat a guanyar el xipriota de Marcos Bagdatis als quarts de final de París-Bercy si vols entrar entre els 8 tenistes que jugaran la Copa Masters de Xangai.
I un apunt també de la previsió del temps.
Avui es mantindrà l'anticicló, que portarà domini del sol i del temps estable. Les temperatures de dia tendiran a pujar una mica aquest cap de setmana, però a les nits ens haurem d'abrigar. El vent del nord ja no passarà de moderat als dos extrems del país i fins i tot desapareixerà al cap de setmana.
Repassem temperatures d'aquesta hora. A Barcelona 10 graus, a Tarragona en tenen 9, a Lleida 4 i a Girona 6 graus aquest matí. Són les 6 i 4.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Marta Vallès.
Sabadell Atlàntic us amplia les principals informacions i us acosta a l'actualitat. Sabadell Atlàntic, caràcter emprenedor.
Us ho dèiem, doncs, en començar, continua. De fet, s'ha reprès la pica baralla entre el partit del govern central i el principal partit de l'oposició sobre la sentència de l'11M, que ha tornat a obrir les ferides, també les polítiques, per l'actuació tant del PSOE com del PP durant els dies posteriors a aquells atemptats. S'acusen mútuament els dos partits de voler instrumentalitzar la massacre amb finalitats un altre cop electorals. Anem a Madrid. Montse Sánchez, bon dia.
Bon dia.
Pel secretari d'organització del PSOE, José Blanco, els populars han intentat desacreditar la sentència de l'11M, obrint el debat sobre el fet que no s'ha pogut determinar l'autor intel·lectual de l'atemptat. Per la seva banda, el portaveu dels populars al Congrés, Eduardo Zaplana, acusa el PSOE de voler utilitzar l'atemptat per guanyar les eleccions.
Lo único que ha quedado claro tras la sentencia es que el autor intelectual del engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar. El autor material del engaño masivo es Ángel Acebes y los colaboradores necesarios son Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana.
Somos miembros de un partido que, estando en el gobierno, detuvo a los terroristas que ayer fueron condenados por el tribunal. Mientras esto sucedía, Zapatero, Rubalcaba, Pepe Blanco y otros utilizaban ese atentado para ganar las elecciones. Y ahora, por lo que se ve, están dispuestos a utilizarlo para no perder las próximas elecciones.
El ministre de l'Interior també ha entrat a la polèmica. Alfredo Pérez Rubalcaba diu que el PP vol distreure l'atenció del fet que ETA no va tenir res a veure amb l'atemptat. Zaplana li ha respost que, segons la sentència, la intervenció espanyola a l'Iraq tampoc.
Lo que yo le pido al señor Rajoy es que repita conmigo. ETA no ha sido. Y a continuación, que nos pongamos a trabajar para que no vuelva a pasar lo que nos pasó.
Yo le pediría al presidente del gobierno que, desdiciéndose, declarara clara y rotundamente que Irak no ha sido.
Rubalcaba ha anunciat que compareixerà dimarts al Congrés per parlar amb detall de la sentència de l'11M. Gràcies, Montse. I precisament parlant d'afers de terrorisme, han declarat culpable la policia de Londres d'haver violat els protocols de seguretat i haver posat en perill els ciutadans en l'operació de l'any 2005, durant la qual, recordem, va matar Jean-Charles de Menezes, que els agents van confondre amb un terrorista. La sentència eximeix de qualsevol responsabilitat als agents i també als comandaments de la policia, però imposa una multa a Scotland Yard. La crònica ens arriba des de Londres. Núria Coromines.
No s'ha culpabilitzat a cap policia en concret, ni a la cap de l'operació policial ni al cap de la mateixa Scotland Yard i en Blair. Això malgrat les diferents peticions de dimissió que han demanat la família de Menezes i els partits d'oposició com els liberaldemòcrates. Ara bé, la policia metropolitana de Londres haurà de pagar una multa de més de 250.000 euros per haver violat les lleis de seguretat i salut pública. A més, Scotland Yard també haurà d'assumir els costos legals d'aquest judici, més de 550.000 euros per un procés judicial sense precedents en la història del Regne Unit. I si bé la Fiscalia de la Corona ja va exonerar els agents policials implicats en la mort del jove brasiler, els advocats de la policia londinenca ja han avançat que apel·laran la decisió d'aquest judici. Recordem que Jean-Charles de Menezes, un electricista de 27 anys, va morir a conseqüència de 7 trets al cap mentre era al metro de Londres perquè agents policials el varen confondre amb un terrorista.
Us expliquem ara les claus del possible conflicte diplomàtic entre el Marroc i l'estat espanyol. La tensió creix després de l'anunci de la visita dels reis espanyols la setmana que ve a Ceuta i Melilla, ciutats que Rabat considera territori colonitzat. El primer ministre marroquí ja ha advertit que la visita, que diu que és lamentable, podria perjudicar les relacions entre els dos països. Carlos Baraybar.
Abbas Al-Fassi, el primer ministre marroquí, deia ahir que espera que els monarques renunciïn a aquesta visita prevista per dilluns i dimarts. I és que el Marroc considera que les dues ciutats autònomes pertanyen al seu territori i que espera recuperar-les per la via de la negociació. La polèmica s'afegeix a una altra decisió controvertida aquesta setmana, la del jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón, que ha obert diligències per investigar antics alts càrrecs marroquins per presumptes tortures i genocidi al Sàhara Occidental. El govern del Marroc acusa Garzón de fer política i rebutja el que considera una ingerència en els seus afers interns.
Parlant dels monarques espanyols, a Girona una nova mostra de solidaritat amb els 20 detinguts per la crema de fotografies dels reis va plegar ahir un miler de persones que es van manifestar pels carrers de la ciutat. Un dels participants va calar foc a una imatge del monarca en Francisco Franco. Crònica des de Girona. Clara Jordan, bon dia.
Hola, bon dia. L'acte ha servit també per donar suport als 20 imputats a les dues causes obertes a l'Audiència Nacional. Tots ells han pujat a l'escenari i s'han compromès a seguir treballant per combatre la monarquia. Escoltem la seva portaveu.
Tot això no s'acaba aquí. Seguirem reivindicant els nostres drets com a poble. Seguirem treballant per abolir la monarquia, aquesta figura anacrònica que ens oprimeix. Seguirem reclamant el nostre dret a la llibertat d'expressió. Seguirem construint uns països catalans lliures i socialistes. Companyes i companys, la lluita continua!
Tot seguit, un home s'ha identificat, s'ha autoinculpat i a cara descoberta ha cremat una fotografia on es podia veure el rei Joan Carles amb Francisco Franco. El miler de participants s'han manifestat després pels carrers més cèntrics de Girona, encapçalats per una pancarta on es podia llegir "Els catalans i les catalanes no tenim rei, independència".
Gràcies, Clara. Gairebé les 6:10. La gran majoria dels nens que l'ONG L'Arca de Sue volia traslladar a Europa no eren orfes, així ho han pogut constatar diverses organitzacions humanitàries com l'UNICEF, l'Alt Comissionat de l'ONU pels Refugiats i també la Creu Roja Internacional. Josep Almirall.
Segons aquestes organitzacions, almenys 91 dels 103 nens han reconegut que tenen com a mínim un familiar adult i ara treballen per poder-los localitzar. Mentrestant, el president del Txad, Idriss Déby, s'ha mostrat partidari de deixar en llibertat els periodistes francesos i la tripulació espanyola de l'aparell que havia de traslladar els nens a Europa, però ha recordat que la justícia txadiana en té l'última paraula.
Desitjo, per part meva, que la justícia txadiana actuï ràpidament i que els periodistes i les hostesses siguin alliberats el més aviat possible.
Les paraules d'Idriss Déby les han rebudes amb esperança la companyia de vols charter contractada per traslladar els nens. Toni Cajal n'és el director comercial.
L'empresa va deixar molta satisfacció. No tenien cap dubte de que tard o d'hora el govern del Txad i les seves autoritats, estudiant tot el cas, se n'adonarien. Evidentment, amb prudència, perquè no és cap comunicació definitiva i oficial.
I aquest cas tèrbol del Txad ja ha tingut repercussions negatives en les adopcions legals que fins ara es feien en un altre país africà, el Congo, amb conseqüències frustrants també per famílies catalanes.
El Congo ha decidit suspendre totes les adopcions internacionals en el moment que 6 famílies de Catalunya esperen acabar el procés. Totes 6 famílies van començar els tràmits l'any passat juntament amb 12 més que també van veure alentit el procés per problemes burocràtics entre la Generalitat, el govern congolès i l'entitat mediadora. A més, el govern del Congo també s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol perquè vol comprovar que no hi ha cap irregularitat en les adopcions de nens congolesos que ja viuen a l'estat espanyol.
La crònica negra passa aquest divendres pel Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la identitat d'una dona que ha aparegut esquarterada a Sant Just d'Esvern. El macabre descobriment el va fer ahir un home que passejava amb el seu gos. Anem fins a Sant Just. Josep Ferrer.
Bon dia. La policia científica de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra està treballant per identificar la dona, esbrinar l'autoria dels fets i el mòbil del macabre assassinat que s'ha produït aquest dijous a Sant Just d'Esvern, a tocar del terme municipal d'Esplugues de Llobregat. La dona, de mitjana edat, d'entre 45 i 50 anys, ha estat trobada tallada pel tronc. Una part estava dins d'una maleta verda i l'altra dins d'unes bosses de plàstic. El cadàver l'ha trobat un home aquest dijous a primera hora del matí quan passejava amb el seu gos. Segons sembla, l'animal ha ensumat una forta olor i s'ha apropat fins a un contenidor d'escombraries de color blau. La sorpresa està en majúscula quan l'home ha localitzat el cadàver partit en dues parts. De seguit, ha avisat els Mossos d'Esquadra.
Gràcies, Josep. Reprenem aquesta hora l'actualitat internacional. La pau podria arribar finalment a una de les guerres oblidades d'Àfrica, la d'Uganda. La guerrilla de l'exèrcit de resistència del senyor es va reunir ahir després d'un any amb el govern del país i va declarar que podria firmar un acord de pau fins i tot si el Tribunal Penal Internacional manté les acusacions contra els seus membres.
El grup rebel fins ara no s'avenia a negociar mentre hi hagués contra ells les acusacions d'assassinats o de reclutament de nens com a soldats o esclaus sexuals. El canvi de posició dels guerrillers es podria deure al fet que Uganda ha aprovat una llei que els permet jutjar pel seu compte aquests casos de crims de guerra. El conflicte ugandès ha fet més de 150.000 morts i ha desplaçat 2 milions de persones en els 20 anys que fa que dura.
Marxem cap als Estats Units. Els guionistes de Hollywood amenacen de fer vaga després que ha vençut el contracte que empara 12.000 d'aquests treballadors. Els guionistes demanen, per exemple, que els compensin pels guanys que s'obtenen amb la venda de les sèries en DVD o bé quan es descarreguin per internet les seves creacions. Washington, Xavier Vila, bon dia.
Hola, bon dia. Les postures estan molt allunyades entre uns estudis que declinen a avaluar l'impacte de les noves tecnologies en la feina d'uns guionistes que volen que els rescabalin millor sobre els guanys que generen les vendes de DVDs i, a més, que se'ls reconegui econòmicament quan algú es baixi d'internet algun producte cultural que hagin escrit. El contracte ja ha expirat, però sembla improbable que la vaga comenci de seguida. Primer, el sindicat de guionistes avaluarà les accions a prendre amb el col·lectiu de 12.000 persones que representa, però ara per ara tot sembla abocar a una aturada que no es produïa des de fa 20 anys, quan la indústria de l'entreteniment de Hollywood va estar parada mig any provocant pèrdues per valor de 500 milions de dòlars de l'època. De confirmar-se la vaga de guionistes, el primer impacte recaurà en els shows nocturns que fan paròdia de l'actualitat i que protagonitzen presentadors famosos aquí, com David Letterman o Jay Leno, shows que depenen de la producció diària dels guionistes. Les sèries de televisió, mentrestant, han treballat a preu fet a les últimes setmanes davant la perspectiva d'aturada i en alguns casos, com la sèrie Lost, un èxit al canal ABC, té material per emetre fins al febrer. Qui no hagi fet els deures, en canvi, es veurà obligat a emetre repeticions.
Gràcies, Xavi. Tornem a casa nostra. Avui és el tercer dia de dol a Palafrugell, al Baix Empordà, per la pèrdua d'un dels seus ciutadans més il·lustres, l'artista Modest Cuixart, que va morir dimecres als 81 anys. Lourdes Gata.
Centenars de palafrugellencs van retre homenatge durant el funeral a un dels cofundadors del mític grup d'Owl 7. Entre els assistents, l'escriptor Baltasar Porcel destacava la personalitat de Cuixart.
Era un home carregat de defectes. Això no ho negaré a ningú. I era tan carregat de defectes perquè era carregat no de qualitats, sinó d'una gran qualitat de força expansiva, d'humanitat, de potència creadora, d'amor.
En l'àmbit polític, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, va subratllar la catalanitat del pintor.
Una bona persona, un home agradable, un home atractiu en molts aspectes, no? Un bon català, molt catalanista.
També hi va ser present el conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserres, que va lloar la trajectòria de Cuixart. Les cendres de l'artista restaran en una tomba cedida per l'Ajuntament de Palafrugell.
Amb la EFA, hipoteca del Sabadell Atlàntic per joves de fins a 30 anys.
Flipant.
Amb la A, sensació en descobrir que t'ofereix un Euríbor més 0% el primer any i més 0,25 la resta d'any.
Al·lucino.
Amb la G, expressió en saber que ja et pots independitzar.
Genial!
Ei, on vas?
Al Sabadell Atlàntic!
Hipoteca jove. Descobreix-la a les nostres oficines o a sabadellatlantic.com. Connecta-t'hi i no et perdis els vídeos més bandarres de l'Edu Soto. Sabadell Atlàntic. Caràcter emprenedor.
Quan passa un minut d'un quart de set del matí, repassem els principals titulars d'aquest divendres. Francesc Cano, bon dia.
Hola, bon dia.
Continua la picabaralla entre el PSOE i el PP sobre la sentència de l'11M.
S'acusen, sobretot, de voler instrumentalitzar la tragèdia amb finalitats electoralistes.
Sentència contra la policia de Londres pel cas del jove Jean-Charles de Menezes.
El jutge acusa el cos de seguretat d'haver violat els protocols i d'haver posat en perill els ciutadans en l'operació que l'any 2005 va acabar amb la vida d'aquest jove brasiler que els agents van confondre amb un terrorista. La sentència s'hi eximeix els agents, però imposa una multa a Scotland Yard.
També us hem explicat que creix la tensió entre el Marroc i l'estat espanyol.
I això passa precisament després de l'anunci de la visita dels reis espanyols la setmana vinent a Ceuta i Melilla, ciutats que Rabat considera territori colonitzat. El primer ministre marroquí ja ha advertit que la visita podria perjudicar les relacions entre els dos països.
Gràcies, Francesc Obrí, Maria de Servei. En primer lloc, comencem per les carreteres. Racalan Cabanyes, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs de moment força tranquil·litat a carreteres i autopistes catalanes. Sí que hem de comentar, però, que aquesta matinada un camió ha bolcat a la 2, a l'autovia 2, a l'altura de Pallejà i d'entrada a Barcelona. Sembla ser que a aquesta hora es troba al voral, però tot i així, precaució si circuleu per aquest punt. I a més, avui també s'habilitarà el dispositiu especial de trànsit a l'autovia de Castelldefels. Recordem, carril bus i carril addicional entre Viladecans i Vallvitxa. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora també fem un primer avanç de la previsió del temps amb en Francesc Mauri.
Hem d'esperar la presència de l'anticicló aquest divendres, de les altes pressions i, en definitiva, del temps estable. Això sí, l'anticicló implicarà aquest divendres domini del sol i també dissabte i diumenge, encara que amb la possible aparició d'alguna boira en zones fondes de l'interior i sempre amb vents més febles al cap de setmana. Suavitat diurna, però en hores nocturnes ens haurem d'abrigar.
Repassem en un format una mica més breu altres notícies també destacades d'aquest 2 de novembre. El Noel guanya força i es converteix en huracà de força 1.
Després de passar per les Bahames amb un vent sostingut de 120 km per hora, ara mateix es dirigeix cap al nord, on guanyarà força les pròximes hores, però s'afeblirà el cap de setmana. Fins ara el Noel ha fet 114 morts ja. A Mèxic la situació també és dramàtica. Un 80% de l'estat de Tabasco està inundat pel desbordament de 7 rius a causa de les fortes pluges que ja han fet una víctima mortal. Un milió de persones n'estan patint els efectes i n'hi ha 500.000 que s'han quedat sense casa.
La justícia ordena que s'investiguin les amenaces a l'agressor dels ferrocarrils.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d'on és el noi, ha rebut diverses cartes amenaçadores que haurien fet fins i tot que el jove canviés de domicili. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ha ordenat que s'investigui l'origen d'aquestes cartes i si hi ha perill per la integritat del jove. El seu advocat assegura que provenen dels Latin Kings, que ja fa dies que l'amenacen per internet.
La terra Iñaki Bilbao ha ingressat a l'Hospital de Puerto Real a Cádiz per les complicacions en el seu estat de salut després que va començar una vaga de fam ara fa 10 dies a la presó de Puerto de Santa Maria.
Institucions penitenciàries demanarà una autorització judicial per subministrar-li alimentació forçosa i el govern espanyol assegura que el tractaran segons el que estableix la llei i el que dictin els tribunals.
Una previsió destacada per avui de l'àmbit internacional trobada d'alt nivell entre el govern de Turquia i el d'Iraq per tractar del conflicte amb els kurds.
Els dos governs es trobaran a Istanbul per parlar de la situació a la zona del Kurdistan, al nord de l'Iraq i al sud de Turquia. Turquia amenaça d'atacar massivament la zona de l'Iraq on viuen els kurds pels atemptats continus en el seu territori. La secretària d'Estat nord-americana, Condoleezza Rice, assistint també a la trobada, ha promès a Turquia mesures concretes contra els independentistes kurds. Els turcs i els iraquians es trobaran durant la conferència sobre la situació actual de l'Iraq, en què també participarà el G8.
Ha mort el pilot que va llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima l'any 1945.
Paul Tibbets va morir ahir als 92 anys, convençut que tornaria a fer el que va fer perquè, segons deia, només complia ordres. A bord de l'Enola Gay, l'avió que ell mateix va batejar amb el nom de la seva mare, Tibbets va deixar anar sobre Hiroshima l'anomenada Little Boy, la primera arma atòmica utilitzada contra persones. La bomba va fer entre 70.000 i 100.000 morts a l'instant i va deixar seqüeles durant decennis.
La número 2 del govern suec dimiteix després de ser fotografiada beguda i petonejant-se amb un periodista mentre estava de guàrdia.
És Ulrika Schenström i era fins ara la ministra d'Emergència sueca i la mà dreta del primer ministre, i és el quart membre del govern suec de centre-dreta que dimiteix en aquest primer any de poder. L'afer el va publicar un diari sensacionalista suec la setmana passada i dimecres el periodista implicat va reconèixer els fets. Va explicar que estaven beguts després d'haver-se gastat 124 euros en vi.
Dominic Strauss-Kahn ha pres el relleu de Rodrigo Retró al capdavant del Fons Monetari Internacional.
L'exministre socialista francès pren possessió com a director del Fons en substitució de Rato, que l'ha abandonat per motius personals després de 3 anys i mig al càrrec. Strauss-Kahn haurà d'afrontar el que Rato deixa a mig fer, és a dir, la reforma de l'FMI, amb l'objectiu de dotar-lo de més legitimitat. És la primera vegada que un socialista es fa càrrec d'aquest organisme i ja ha promès que literalment el posarà cap per avall.
L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona torna ja està connectat a la xarxa elèctrica.
Des de l'incendi i la posterior repagada del 21 de setembre s'abastia d'electricitat amb 27 generadors, dels quals en deixaran 3 de reserva. L'operació de tornar a connectar l'hospital durarà fins diumenge. D'altra banda, la Conselleria de Salut anunciarà a finals del mes de gener el projecte escollit sobre la nova central elèctrica que mantindrà l'estructura de la que es va incendiar.
Si la teva feina no té horaris, nosaltres no te n'hi posarem pas. Nova tarifa plana sin horarios per autònoms de Vodafone. Parla tots els dies, a qualsevol hora, amb fixos estatals i mòbils del teu negoci per 25 euros al mes. Vine a Vodafone i emporta't un Nokia E65 per 29 euros. Informa't en el 1443. És el teu moment. És Vodafone.
Mediterrània celebra el seu desè aniversari. Més de 100 espectacles de carrer, música, teatre, dansa i públic familiar. Una gran festa que volem compartir amb tots vosaltres. Mediterrània, fira d'espectacles d'arrel tradicional. 1, 2, 3 i 4 de novembre a Manresa. Tota la informació a www.firamediterrania.cat.
A causa del gran èxit de l'anterior campanya d'assegurances d'automòbils Mapfre, vam pensar continuar sorprenent-te amb les millors idees per al teu cotxe, amb l'última en melodies per al teu clàxon. Però creiem que és molt millor tenir obertes 3.000 oficines i poder-te atendre les 24 hores del dia per telèfon i internet.
Comprova-ho. La millor assegurança per al teu cotxe al millor preu. Visita'ns o truca al telèfon 902 44 88 44. Mapfre, empresa patrocinadora de l'Expo Saragossa 2008.
El ple a les comarques de Lleida, el Pont de Tots Sants, centra avui les portades de la premsa a les comarques de Ponent. Marta Sánchez, bon dia, amb quins titulars?
Bon dia, doncs La Mañana diu llargues cues al Pirineu en el primer dia del pont i el Segre explica que la festivitat de Tots Sants omple les grans superfícies comercials de Lleida. Aquest diari també destaca la portada que la cabanya porcina augmenta fins als 3,2 milions en plena crisi de preus i que la Universitat de Lleida investiga amb gallines la detecció precoç de l'Alzheimer. I La Mañana diu que la paeria utilitza com a pàrquing un solar sense permís de l'amo.
A les comarques comarques de Girona, la premsa destaca el tall en el subministrament d'aigua al balneari Prats de Caldes.
És una qüestió que trobem tant al diari de Girona com al Punt en la seva edició de les comarques gironines. El titular principal d'aquest diari, però, és que la Fira de Mostres de Girona tanca les portes amb un balanç de 170.000 visitants. També diu que cremen una imatge del rei en Franco en un acte a Girona. I al diari de Girona hi llegim que més de 1.000 persones acomiaden Modest Cuixart.
Acabem el repàs amb el diari de Tarragona,
que diu que la part alta d'aquesta ciutat de Tarragona serà per a vianants a finals del 2008. A més, el rotatiu acompanyat d'una patrulla dels Mossos en el primer dia de desplegament, i ho veiem a la portada. Finalment destaca que un jove de 39 anys suma 83 detencions sense haver entrat mai a la presó.
Gràcies, Marta. Repassem ara els titulars de la premsa del dia Barcelona i Madrid, que continuen destacant de manera unànime les conseqüències de la sentència de l'11M.
En el cas del periòdico, posen l'èmfasi en l'afirmació del jutge Garzón que l'atemptat no tenia més cervells. A més, recull les reflexions de dos parlamentaris del Partit Popular, Montserrat Nebrera i Jesús López Medel, sobre la sentència també de l'11M. Nebrera diu: "Estimat Mariano, la porta que ens uneix a algun passat s'ha de tancar", i López Medel, que s'ha d'acatar la sentència.
La Vanguardia posa l'accent en l'ús electoralista dels atemptats que fan els partits polítics.
La foto de la portada és per a la gran festa del manga que va començar ahir a la Farga de l'Hospitalet. Una altra qüestió destacada és que Foment reconstrueix els fonaments de 5 edificis de Sants per l'AVE.
Tornant a l'11M, avui es fixa en les indemnitzacions a les famílies.
Una compensació que, diu el titular principal, és incalculable. La imatge és per a Ronaldinho durant el partit del Barça-Valladolid, que va acabar amb empat.
Finalment, ens fixem en el diari El País, que també obre l'edició d'avui amb la batalla desfermada entre el PP i el PSOE per la sentència de l'11M.
I a les pàgines de Catalunya diu que un octubre negre anul·la l'efecte del carnet per punts i que Gallardón presumeix a Barcelona de les seves obres ferroviàries.
Ens ha fet gràcia avui un article d'opinió que escriu Quim Monzó a La Vanguardia i que titula "En llit estrany no s'ajunten les pestanyes". L'escriptor parla del recent estrenat avió Airbus 380, el gegant de Singapore Airlines, en el qual pots volar pagant en lloc d'un seient un llit. Diu Monzó que ara no tindrà tant de mèrit entrar en el club de la milla d'altura, ja sabeu, aquells que han mantingut relacions en un avió. Gran proesa fins ara, diu Monzó, tenint a l'espai dels lavabos. Però vet aquí, explica l'articulista, que la companyia ha prohibit expressament les relacions en ple vol, i un portaveu ha anunciat que si les parelles usen els llits de l'avió per activitats que són inadequades, educadament els hi direm que parin. I diu Monzó: "Vinga, home, com ho pensen controlar? Situant una hostessa al capçal de cada llit?" Remata: "Això és com tornar als anys 70. Tres minuts per 6:45. Jaume Boix, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Parlem de la informació esportiva. El Barça i l'Espanyol s'encallen a la Lliga després dels mals partits d'ahir, Jaume.
Cap dels dos va passar de l'empat. El Barça a un gol a Valladolid i continua segon, empatat amb el Villarreal i a 4 punts del Madrid. El gol de Ronaldinho, el primer de jugada que fa des del mes de maig, només va servir per evitar el ridícul. Fran Rijkaard feia aquesta lectura del partit.
El primer tiempo, aunque que hemos empezado algo flojo, ¿no? Tras el empate, creo que todavía hemos tenido nuestras ocasiones para remontar y para ganar el partido. Tengo que decir que el segundo tiempo hemos cometido demasiados errores, ¿no?
Pel que fa a l'Espanyol, Jaume, què va passar a Montjuïc?
Espanyol i Múrcia van avorrir els 15.000 espectadors que es van pelar de fred a Montjuïc. L'empat a 0 i la sisena jornada consecutiva sense perdre no van satisfer ningú. Es queden al cinquè lloc a 7 punts del Madrid. Ernesto Valverde, l'entrenador de l'Espanyol, resumeix la situació així.
Hemos empatado dos partidos seguidos. Llevamos de 6 partidos, 4 ganados, 2 empatados. No está mal, seguimos sin perder. Tenemos que mantener esa dinámica e intentar volver a ganar, porque tres puntos nos suben mucho en la clasificación. Pero si vemos ahora mismo la clasificación de primera división, de los siete equipos que están en los siete primeros puestos, seis ya estaban el año pasado, son los que terminaron el año pasado, y el séptimo somos nosotros.
Canviem d'esport, parlem de bàsquet. El Barça va jugar ahir partit de l'Eurolliga.
Va ser al Palau Blaugrana i contra el Fenerbahçe turc. El Barça es va imposar amb claredat per 82-67. Des del primer quart, el Barça va dominar clarament el marcador, va arribar a situar fins i tot 17 punts de diferència. Només al tercer quart van afluixar una mica, però en cap moment va perillar la victòria.
Parlem també de la Copa Amèrica d'hoquei patins, Jaume.
La competició entra en la fase final. Catalunya arriba a la fase final com a campiona de grup. Avui jugarà contra Xile una de les semifinals.
I tenim també dos apunts de tennis, Martina Hingis i París-Bercy.
Martina Hingis ha anunciat de forma precipitada la seva retirada definitiva després de saber-se que va donar positiu per cocaïna en un control antidopatge que va passar a Wimbledon. A París-Bercy, avui jornada de quarts de final amb la presència de Robredo, Ferrer i Nadal. Robredo jugarà contra el xipriota Bagdatis, Ferrer contra l'argentina Albandian, que ahir per cert va tornar a guanyar a Roger Federer, i Nadal s'enfrontarà a Jusni. A Robredo només li val la victòria per mantenir aspiracions de ser a la Copa Masters que es farà a Xangai.
Gràcies, home. Tornem a parlar una mica abans de les 7.
Fins ara.
En punt, 6:45 del matí. Avui és divendres 2 de novembre del 2007. No han deixat passar ni 24 hores des que es va fer pública la sentència pels atemptats de l'11 de març per tornar una vegada més a utilitzar la massacre de Madrid com a arma electoral. Lluny de donar el tema per tancat, el veredicte ha endurit encara més l'enfrontament entre el PSOE i el PP. El número 2 dels socialistes espanyols, José Blanco, no s'ha quedat curt en les seves declaracions, a les quals ha replicat el portaveu del PP al Congrés, Eduardo Zaplana.
El autor intelectual del engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar. El autor material es Ángel Acebes. Y los colaboradores necesarios, Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana.
Zapatero, Rubalcaba, Pepe Blanco y otros utilizaban ese atentado para ganar las elecciones. Y ahora, por lo que se ve, están dispuestos a utilizarlo para no perder las próximas elecciones.
Així les coses, la sentència de l'11M promet donar encara alguns titulars, però l'actualitat, que arriba de Madrid, avui ens n'ofereix un altre que suposa un nou problema per al govern de Zapatero. El Marroc no vol que els reis d'Espanya visitin la setmana que ve, com tenen previst, Ceuta i Melilla. El govern de Rabat considera que les dues ciutats són en territori marroquí expoliat per l'estat espanyol i en aquest sentit demana que els monarques no facin aquest viatge. De fet, parla de visita lamentable. Podria, doncs, obrir-se un conflicte diplomàtic, ja que en principi Madrid no es replanteja aquesta visita. I a les últimes hores arriben bones notícies des del Txad. El president d'aquest país diu que els espanyols detinguts com a còmplices d'un suposat cas de tràfic de menors podrien ser alliberats aviat. Sentim Idris Deby.
Desitjo, per part meva, que la justícia txadiana actuï ràpidament i que els periodistes i les hostesses siguin alliberats el més aviat possible.
A tot això s'ha sabut que dels 103 nens del Txad que es volia traslladar cap a Europa, gairebé tots, 91 no són orfes, sinó que tenen família. Justament el cas del Txad ha suposat que el Congo hagi suspès de manera temporal les adopcions internacionals i hi ha 6 famílies catalanes que estan pendents d'una adopció en aquest país. Apuntem una qüestió més. Els Mossos investiguen la identitat de la dona que han trobat esquarterada en un contenidor de Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. Parlem a aquesta hora d'esports.
Un gol de Ronaldinho salva el Barça del desastre a Valladolid, però l'empat a un gol els deixa 4 punts del Madrid. L'Espanyol avorreix a tothom a Montjuïc, incapaç de fer un gol al Múrcia, i l'empat a 0 els deixa 7 punts del líder en tennis. Martina Hingis anuncia de forma precipitada la seva retirada del tennis després de saber que va donar positiu per cocaïna en un control antidopatge que va passar a Wimbledon. I Tomé Robredo obligat a guanyar el xipriota Marcos Bagdatis als quarts de final de París-Bercy si vol estar entre els 8 tennistes que jugarà la Copa Masters de Xangai.
El titular del temps.
Aquest divendres es mantindrà l'anticicló que portarà domini del sol i del temps estable. Les temperatures de dia tendiran a pujar una mica aquest cap de setmana, però a les nits ens haurem d'abrigar. El vent del nord ja no passarà de moderat als dos extrems del país i fins i tot desapareixerà al cap de setmana.
Passen 3 minuts de 6:45.
Catalunya Matí, Catalunya Ràdio, amb Marta Vallès.
Com us dèiem en començar, continua la pica baralla s'ha reprès entre el partit del govern i el principal partit de l'oposició sobre la sentència de l'11M que ha tornat a obrir les ferides, també les polítiques, per l'actuació tant del PSOE com del PP durant els dies posteriors als atemptats. Lourdes Gata.
Segons el secretari d'organització del PSOE, José Blanco, els populars intenten desacreditar la sentència, mentre que el portaveu dels populars al Congrés, Eduardo Zaplana, acusa els socialistes de voler utilitzar l'atemptat per guanyar les eleccions.
que el autor intelectual del engaño masivo del 11 de marzo es José María Aznar, que el autor material del engaño masivo es Ángel Acebes y los colaboradores necesarios son Mariano Rajoy y Eduardo Zaplana.
Somos miembros de un partido que, estando en el gobierno, detuvo a los terroristas que ayer fueron condenados por el tribunal. Mientras esto sucedía, Zapatero, Rubalcaba, Pepe Blanco y otros utilizaban ese atentado para ganar las elecciones.
El ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, diu que el PP vol distreure l'atenció del fet que ETA no va tenir res a veure amb l'atemptat. Zaplana li ha respost que, segons la sentència, la intervenció espanyola a l'Iraq tampoc.
Lo que yo le pido al señor Rajoy es que repita conmigo. ETA no ha sido. Y a continuación, que nos pongamos a trabajar para que no vuelva a pasar lo que nos pasó.
Yo le pediría al presidente del gobierno que, desdiciéndose, declarara clara y rotundamente que Irak no ha sido.
Rubalcaba ha anunciat que compareixerà dimarts al Congrés per parlar en detall de la sentència de l'11M.
Per cert, parlant de qüestions de terrorisme, declarada culpable la policia de Londres d'haver violat els protocols de seguretat i haver posat en perill els ciutadans en l'operació de l'any 2005, quan, recordem, van matar Jean Charles de Menezes, un electricista brasiler de 27 anys que els agents van confondre amb un terrorista. Anem a Londres, Núria Coromines.
No s'ha culpabilitzat a cap policia en concret, ni a la cap de l'operació policial, ni al cap de la mateixa Scotland Yard i en Blair. Això malgrat les diferents peticions de dimissió que han demanat la família de Menezes i els partits d'oposició com els liberaldemòcrates. Ara bé, la policia metropolitana de Londres haurà de pagar una multa de més de 250.000 euros per haver violat les lleis de seguretat i salut pública. A més, Scotland Yard també haurà d'assumir els costos legals d'aquest judici, més de 550.000 euros per un procés judicial sense precedents en la història del Regne Unit. I si bé la Fiscalia de la Corona ja va exonerar els agents policials implicats en la mort del jove brasiler, els advocats de la policia londinenca ja han avançat que apel·laran la decisió d'aquest judici.
I un conflicte diplomàtic entre l'estat espanyol i el Marroc podria estar a punt d'obrir-se. El govern marroquí ha demanat als reis d'Espanya que no visitin Ceuta i Melilla la setmana que ve, com tenen previst, perquè consideren que les dues ciutats pertanyen a l'estat marroquí. Carlos Baraibar.
El Marroc espera encara recuperar les dues ciutats autònomes via negociació i adverteix que les bones relacions de cooperació amb l'estat dels últims anys no impediran que la visita reial perjudiqui les relacions bilaterals. La polèmica s'afegeix a una altra d'oberta aquesta setmana quan el jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar García, va obrir diligències per tal d'investigar violacions dels drets humans al Sàhara Occidental a càrrec d'antics alts càrrecs marroquins.
Una altra informació relacionada amb els monarques espanyols a Girona, una nova mostra de solidaritat amb els 20 detinguts per la crema de fotos dels reis, va aplegar un miler de persones. Durant l'acte es va calafoc una imatge del monarca espanyol en companyia de Franco.
Una pancarta on es llegia "Els catalans i les catalanes no tenim rei, independència" va encapçalar la marxa. La reclamació principal era que l'Audiència Nacional arxivi la causa contra els 20 acusats de cremar fotos dels reis. Un dels processats feia una crida a la lluita contra la monarquia.
Tot això no s'acaba aquí. Seguirem reivindicant els nostres drets com a poble. Seguirem treballant per abolir la monarquia, aquesta figura anacrònica que ens oprimeix. Seguirem reclamant el nostre dret a la llibertat d'expressió. Seguirem construint uns països catalans lliures i socialistes. Companyes i companys, la lluita continua.
Canviem de qüestió. Les Nacions Unides, mitjançant la UNICEF i l'ACNUR i també la Creu Roja Internacional, han constatat que la gran majoria dels nens que l'ONG Arca de Zoé volia treure del xat no són orfes. Les organitzacions treballen ara per localitzar els familiars dels menors. Josep Almirall.
A les converses que han pogut tenir amb aquestes criatures, almenys 91 nens del total de 103 han dit que tenien com a mínim un familiar adult i també n'hi havia que no eren ni refugiats a la regió de Darfur. Pel que fa als europeus detinguts per la seva presumpta relació amb aquest cas de tràfic de menors, el president del Txad, Idriss Déby, s'ha mostrat partidari de deixar en llibertat els periodistes francesos i la tripulació espanyola de l'aparell que havia de traslladar els nens a Europa, però ha recordat que la justícia txadiana és qui té l'última paraula.
Desitjo, per part meva, que la justícia txadiana actuï ràpidament i que els periodistes i les hostesses siguin alliberats el més aviat possible.
Per cert que aquest cas tèrbol del Txad ha començat a tenir repercussions en les adopcions legals que fins ara s'han fet en un altre país africà, el Congo.
Aquest país ha decidit suspendre totes les adopcions internacionals en curs en el moment que 6 famílies catalanes esperen acabar el procés. A més, el govern del Congo també s'ha posat en contacte amb el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol perquè vol comprovar que no hi ha cap irregularitat en les adopcions de nens congolesos que ja viuen a l'estat.
Marxem a aquesta hora cap al Baix Llobregat. Un home que passejava amb el seu gos va descobrir ahir a Sant Just d'Esvern el cadàver esquarterat d'una dona. Sant Just, Josep Ferrer.
Bon dia. La policia científica de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra està treballant per identificar la dona, esbrinar l'autoria dels fets i el mòbil del macabre assassinat que s'ha produït aquest dijous a Sant Just d'Esvern, a tocar del terme municipal d'Esplugues de Llobregat. La dona de mitjana edat, d'entre 45 i 50 anys, ha estat trobada tallada pel tronc. Una part estava dins d'una maleta verda i l'altra dins d'unes bosses de plàstic. El cadàver l'ha trobat un home aquest dijous a primera hora del matí quan passejava amb el seu gos. Segons sembla, l'animal ha ensumat una forta olor i s'ha apropat fins a un contenidor d'escombraries de color blau. La sorpresa està en majúscula quan l'home ha localitzat el cadàver partit en dues parts. De seguit, ha avisat els Mossos d'Esquadra.
Però que bé cuines.
No, i ara? Tot el mèrit és dels ingredients. Són uns productes frescos de qualitat i tot surt boníssim.
I el preu?
Doncs amb les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés estalviaràs. Fixa't.
Formatge tendre a talls, El Corte Inglés, en vas de 200 grams, 1,95 € la unitat.
Per qualitat, garantia i per preu, productes frescos al supermercat del Corte Inglés.
No et conformis amb menys.
I també a Supercor.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns. Catalunya Ràdio.
Ens atenem a aquesta hora al recull internacional de la premsa a la Gran Bretanya. A la seva edició digital, el Guardian obre amb la condemna a la policia metropolitana per la mort, per equivocació, d'un jove brasiler l'any 2005 a qui havia pres per un terrorista.
El rotatiu titula la policia de Londres culpable en la mort a 13 Jean Charles Menezes. El diari Times, per la seva banda, també titula que l'Aràbia Saudita ha ofert un acord per solucionar el contenciós nuclear iranià. Entre d'altres, proposa oferir a l'Iran la producció d'urani enriquit com a combustible per a usos pacífics, conjuntament amb els països del Golf i en una planta controlada per observadors internacionals.
El francès Liberation destaca avui les operacions policials d'evacuació a París dels campaments del Sense Sostre.
El diari explica que, malgrat la policia, les acampades de carrer continuen i que diverses personalitats es han anat a fer costat. Liberation també titula que la gran majoria dels nens a l'Arca de Zoé volia treure del Txad no són orfes. Le Monde, per la seva banda, titula París vol negociar la sort dels francesos detinguts al Txad i també destaca que l'economia dels Estats Units resisteix als efectes de la crisi.
La premsa nord-americana recull la caiguda del Dow Jones, l'índex d'industrials a Wall Street.
El New York Times també titula que George Bush mou fils per salvar la nominació del fiscal general Mukasey i el Washington Post informa de les noves retallades laborals a Chrysler. Chrysler redueix 12.000 llocs de treball, titula.
A Pequín, el China Daily diu que el programa lunar xinès no té objectius militars.
L'israelí a Jerusalem Post revela que hi ha 35 milions de nord-americans antisemites i, finalment, a Moscou, el Pravda titula que l'església ortodoxa russa condemna la festa de Halloween perquè representa el culte a la mort.
Parlem a aquesta hora de les borses. L'índex Nikkei de Tòquio perdia mitja sessió 1,71% en una jornada amb ressaca dels rècords d'ahir del petroli i l'euro. La moneda única es va pagar $1.45 i el barril de petroli va superar els $90.
La moneda única es va revaloritzar i gràcies a l'anunci de baixada dels tipus als Estats Units. Aquest fet també va condicionar la jornada borsària i Wall Street va registrar alces moderades. Per la seva banda, el barril de Brent, el que és de referència al nostre continent, es va arribar a pagar a $91.71. Lluny, molt lluny, dels $60 que valia a principis d'any. Els motius, la baixada de les reserves als Estats Units, la pèrdua de competitivitat del dòlar i la incertesa geopolítica a l'Orient Mitjà. Continuant a ritme de rècord, l'IBEX 35 va assolir un altre ahir i va tancar el mes d'octubre als 15.890 punts. Els parquets europeus van registrar números verds generalitzats.
Saludem aquesta hora Joan Garcia per conèixer quin és el contingut avui del matí de Catalunya Ràdio. Joan, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs mira, començarem repassant l'actualitat que avui comentaran a la tertúlia Maria Àngela Alcázar, Bru Rovira, Joan Manuel Perdigó i Emili Teixidor. Després us convidarem a que ens digueu què us sembla el so d'una campana. Ara penseu en un campanar, el repic d'una campana, i que ens digueu si per vosaltres això és un so celestial o potser una tortura infernal. M'explicaré. Això surt d'un reportatge que vam emetre fa 3 setmanes sobre l'assetjament rural, i una part d'aquest reportatge explicàvem que molts pobles, alguns nouvinguts, ja siguin estiuejants, propietaris de segones residències, es queixen del toc de les campanes de l'església local, sobretot de nit, perquè diu que no es deixen dormir. I a moltes viles, doncs, el que acaben és per fer-les callar, si més no durant l'estiu.
O sigui, que venen els de fora i fan callar les campanes.
Això mateix. Això està bé, està malament. El toc de campana és un toc celestial, un so infernal. Segurament que hi haurà debat. En parlarem amb Joan Riera, que és campaner. Després, el temps, amb Francesc Mauri, les previsions poca queda d'aquest pont de Tots Sants, el matí de l'espectador, les novetats cinematogràfiques amb Josep Vila, el teatre amb Toni Moreno. Avui ens parlarà d'un parell de muntatges, el senyor Perramon i el Mariner. Les tendències, l'Òscar Callau avui ens acostarà les últimes tendències, les novetats en cibersexe i noves joguines eròtiques. I a la frase de la setmana li plantejarem a Josep Maria Espinàs una de ben coneguda, pronunciada per la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, aquesta setmana. No voy a dimitir, correr es de cobardes. Josep Maria Espinàs ens glossarà avui aquesta frase. La discoteca bàsica amb l'Albert Puig i l'humor de l'alguna pregunta més.
Gràcies, Joan, que vagi molt bé el programa. Fins dilluns.
Fins dilluns.
També us expliquem avui que, per exemple, a Catalunya Ràdio, la psicòloga Immaculada Díaz Teva, autora del llibre I ara on és?, que explica la mort als nens, és la convidada de la tertúlia L'oracle de Xavier Graset a partir de les 3 de la tarda. I l'endemà de Tots Sants, a l'ofici de viure, a partir de les 8 del vespre, parlen de la relació entre la mort i el dolor. Després, a les 9, Joan Barril conversa al seu Cafè de la República amb Enric Lacalle, president del Barcelona Meeting Point. I a Catalunya Informació, reportatges als espais temàtics i, ja ho sabeu, les notícies minut a minut. I a les 11 de la nit, a l'informatiu Catalunya Nit, avui entrevisten Soraya Sáenz de Santa Maria, membre de l'executiva del PP. Quan passa un minut de 3:15, saludem Francesc Cano. Francesc, bon dia.
Bon dia, Marta.
Els principals titulars d'aquest divendres: puja de to la pica baralla entre el PSOE i el PP sobre la sentència de l'11M.
Les acusacions mútues són, sobretot, de voler instrumentalitzar la tragèdia amb finalitats electoralistes.
I una altra sentència, en aquest cas, contra la policia de Londres pel cas de la mort del jove brasiler Jean Charles de Menezes.
El jutge acusa el cos de seguretat britànic de violar els protocols i de posar en perill els ciutadans en l'operació que l'any 2005 va acabar amb la vida d'aquest noi, a qui els agents, recordeu, van confondre amb un terrorista. La sentència eximeix els agents, però imposa una multa a Scotland Yard.
Creix la tensió entre el Marroc i l'estat espanyol.
I ho fan motiu de l'anunci de la visita dels reis espanyols la setmana vinent a Ceuta i Melilla, ciutats que Rabat considera territori colonitzat. El primer ministre marroquí ja ha advertit que la visita podria perjudicar les relacions entre els dos països.
Gràcies, Francesc. A aquesta hora tornem a obrir una àrea de servei. En primer lloc, connectem amb l'equip viari Catalunya Informació. Clara Virgili, bon dia. Ara mateix tenim a punt aquesta connexió, Clara?
Hola, bon dia.
Endavant.
A l'autovia 2 hi ha hagut un accident a l'altura de Pallejà, a la calçada sentit Barcelona. Es tracta d'un camió que ha sortit de la via i ha caigut al terraplè. Tot i que no talla cap carril, fa que la circulació sigui una mica més lenta i intensa en aquest punt. Pel que fa a les entrades sud, només recordar-vos que a la C31, a l'autovia de Castelldefels, hi ha habilitat un carril bus i carril sentit contrari per facilitar l'entrada de vehicles a Barcelona. I pel que fa al trànsit dins la capital catalana, la Guàrdia Urbana informa que la circulació és del tot fluida.
Gràcies, Clara. Aquesta hora també volem saber com funciona a l'àrea metropolitana de Barcelona el transport públic. Connectem amb Transmet. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs al marge del pla alternatiu de transport per la interrupció del servei ferroviari entre Vallvitge i Sants, que afecta 3 línies de Renfe Rodalies i la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat, hi ha normalitat a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, el que sí hem de fer és informar que per unes obres d'infraestructura, fins al final del servei del proper diumenge 4 de novembre, l'estació de Verneda de la línia 2 de metro restarà tancada. Durant aquests dies, un servei especial d'autobús amb el mateix horari del metro connectarà el tram afectat entre La Pau i Artigas, Sant Adrià. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Francesc Mauri, com es presenta aquest cap de setmana pel que fa al temps? Bon dia.
Doncs es presenta ben estable. De fet, no hi ha d'haver complicacions i el matí que tenim a hores d'ara, que és ben tranquil, ben plàcid i sense complicacions, doncs serà la tònica de cara a les pròximes hores i també els pròxims dies. Això sí, molt contrast entre el dia i la nit pel que fa a temperatures. En aquests moments, valors entre 0 i 5 al Pirineu, entre 1 i 2 fins als 4 o 5 positius a diverses zones de l'interior, però en algun indret també hi glaça, cap a Osona, cap a l'àrea prepirinenca i cap a la costa, ara mateix temperatures i el prelitoral que van dels 7 als 10, 11, 12, amb alguna excepció. En definitiva, doncs aquesta tònica de molt contrast entre el dia i la nit. I això és el que s'imposarà el cap de setmana. Avui domini del sol, demà domini del sol, diumenge també farà sol. I a banda d'això, doncs els vents a la baixa, encara moderats aquest matí els dos extrems del país, i les temperatures, doncs el que dèiem, molt contrastades entre el dia i la nit.
Gràcies, Francesc. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Vols saber com sona la Mediterrània?
Llegeix, mira, coneix i escolta els sons de la Mediterrània en una nova revista.
Hi trobaràs 100 pàgines a tot color, amb un disc de regal i una guia de cultura popular.
Sons de la Mediterrània és la teva nova revista.
El número 1 a la venda aquest novembre per 2,50 €.
Del 29 d'octubre al 4 de novembre, la FNAC t'ofereix un 10% de descompte en les pantalles planes, DVD, gravadora, projectors i Blu-ray Sony, inclosos a la guia Imágenes más cerca que nunca. Recull gratuïtament la guia i tria el teu producte a un preu únic. A la FNAC, on si no.
Joan Albert Amargós, Toni Rumbau, Lleonard Balada, Agustí Chals,
Marc Rossic, Jordi Rossinyol, Albert Mestres,
Caterina Liblianic, Meri Careue i Uma Isamat en 7 produccions del 24 d'octubre a l'1 de desembre.
Festival d'Òpera de Butxaca i noves creacions.
Per més informació consulteu www.fobnc.org i a les cartelleres.
És moment de repassar les efemèrides d'aquest 2 de novembre. Lourdes Gata, bon dia.
Bon dia. Avui comencem retrocedint només 2 anys. Un dia com avui, del 2005, s'admetia a tràmit al Congrés el text de l'Estatut aprovat al Parlament i José Luis Rodríguez Zapatero deia això.
Afirmo rotundamente que vamos a apoyar la toma en consideración de la propuesta de reforma. Sí a la tramitación de la reforma del Estatuto que propone el Parlamento de Cataluña.
I un any abans, concretament el 2004, als Estats Units, què passava?
Doncs fa 3 anys, per segona i última vegada, perquè recordem que la llei d'aquest país així ho estableix, el republicà George Bush va ser elegit president, no sense controvèrsia.
Dia emblemàtic avui per al cinema italià.
És perquè es dona la coincidència que avui fa justament 101 anys va néixer el gran director Luchino Visconti i justament el mateix dia, el 1975, va morir assassinat en estranyes circumstàncies a Òstia Pier Paolo Pasolini.
Fem ara un salt cap a les comarques de Lleida.
Aquests dies que es parla tant de memòria històrica, nosaltres recordem que la ciutat de Lleida va ser víctima el 2 de novembre de fa ara 70 anys del bombardeig de l'aviació franquista que va causar 300 de morts.
I només un any més tard naixia la reina Sofia.
Sí, avui fa llavors 69 anys i en el dia del seu aniversari, Santiago Carrillo, que tal dia com avui, del 1982, deixava la direcció del Partit Comunista, li fa una proposta, bé, al seu marit.
Un canvi ideal seria aquel en què el mismo don Juan Carlos abriera el camino a la República i en ese caso a mí no me parecería mal que fuera el primer presidente de esa república.
Una proposta que de moment no ha tingut resposta. Acabem, Lourdes, felicitem algú avui?
Doncs els Tobias i els Justos.
Gràcies, que vagi bé. Avui l'espiell del Catalunya Matí, l'espai que reservem per les notícies una mica diferents, ens parla d'un curiós creador de grafitis. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. Un fotògraf ha enxampat aquesta setmana per primera vegada Banksy en acció. Banksy és un curiós personatge molt conegut a la Gran Bretanya perquè s'ha especialitzat a fer grafitis d'anunciar llocs emblemàtics, especialment de Londres. Però Banksy ha saltat especialment a la fama per haver col·locat pintures seves dins d'exposicions on ningú no l'havia convidat. ningú sap qui hi ha al darrere d'aquest personatge que té ordre judicial sense executar. Aquesta mena d'artista de carrer ja rep crítiques dels que van començar com ell i ara veuen com ven un lot de 10 pintures per 700.000 euros. Entre les seves primeres accions es recorda com Banksy va introduir en una exposició d'art antic al Museu Britànic una pedra on hi havia pintat un caçador prehistòric empenyent un carro de supermercat. El Museu Britànic va tardar dies a adonar-se'n. El més curiós de Banksy és el seu ascens de la mà del mateix establishment que el dibuixant misteriós satiritza. La filosofia de Banksy es resumeix amb una simple frase que fa servir per justificar les seves accions als museus. És més fàcil obtenir un perdó que un permís.
Dins l'apartat cultural us expliquem aquest matí que de matinada s'han entregat a Múnich els Premis MTV Europa amb una protagonista canadenca, Avril Lavigne, que s'ha endut dos guardons.
Sí, Avril Lavigne, l'encarregada de representar el paper de la noieta rebel del pop internacional, ha guanyat el guardó per la millor artista solista i el de millor cançó de l'any per tema Girlfriend. La representació canadenca ha triomfat en la gala, ja que Nelly Furtado s'ha endut el premi al millor àlbum de l'any per l'ús. El millor grup espanyol ha estat Los Violadores del Verso. El grup de rap s'ha imposat El Sueño de Morfeo, Dover, La Quinta Estación i La Mala Rodríguez. Altres guanyadors han estat el grup Linkin Park, La Millor Banda o Tokyo Hotel per ser el grup amb la millor pàgina web. La gran decepció se l'ha endut Justin Timberlake, que estava nominat a 4 guardons i no se n'ha endut ni un.
Cinc minuts per les 7 i parlem d'esports. Jaume Boix, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
El futbol en primer lloc, el Barça i l'Espanyol s'encallen a la Lliga després dels mals partits d'ahir.
Cap dels dos va passar de l'empat, el Barça a un gol a Valladolid i continua segon, empatat amb el Villarreal i a 4 punts del Madrid. El gol de Ronaldinho, el primer de jugada que fa des del mes de maig, només va servir per evitar el ridícul. Fran Rijkaard feia aquesta lectura del partit.
El primer tiempo, aunque que hemos empezado algo flojo, ¿no? Tras el empate, creo que todavía hemos tenido nuestras ocasiones para remontar y para ganar el partido. Tengo que decir que el segundo tiempo hemos cometido demasiados errores, ¿no?
Pel que fa a l'Espanyol, Jaume, què va fer a Montjuïc?
L'Espanyol i el Múrcia van avorrir els 15.000 espectadors que es van pelar de fred a l'Estadi Olímpic. L'empat a 0 i la sisena jornada consecutiva sense perdre no van satisfer ningú. Es queden al cinquè lloc a 7 punts del Madrid. Ernesto Valverde, l'entrenador de l'Espanyol, resumeix la situació així.
Hemos empatado dos partidos seguidos. Llevamos de 6 partidos, 4 ganados, 2 empatados. No está mal, seguimos sin perder. Tenemos que mantener esa dinámica e intentar volver a ganar porque 3 puntos nos suben mucho en la clasificación, pero si vemos ahora mismo la clasificación de primera división, de los 7 equipos que están en los 7 primeros puestos, 6 ya estaban el año pasado, son los que terminaron el año pasado y el séptimo somos nosotros.
Parlem de bàsquet. El Barça va jugar ahir partit de l'Eurolliga.
Va ser al Palau Blaugrana i contra el Fenerbahçe turc. El Barça es va imposar amb claredat per 82-67. Des del primer quart, el Barça es va imposar i va arribar a dominar de 17 punts al marcador. Només es va relaxar una mica al tercer quart, però en cap moment va perillar la victòria. Dusko Ivanović, l'entrenador del Barça, feia aquesta lectura del partit.
Hola, bon dia. Catalunya ha acabat indica la primera fase de la Copa Amèrica després de guanyar l'últim partit contra el Brasil per 3-0. Els gols els han marcat Jordi Carbó, Xavi Lledó i Eloi Mitjans. Avui Catalunya jugarà una de les semifinals contra Xile, un equip al qual ahir va derrotar per 5-1. Serà a partir de les 11, hora catalana. L'altra semifinal enfrontarà el Brasil amb l'Argentina.
Gràcies, Montse. La crònica de Montse Mir, enviada especial, parlava de la Copa Amèrica d'hoquei patins. Recordem que la competició entra ara a la fase final i hem sabut com va acabar Catalunya la primera fase. Acabem, Jaume, amb un apunt de tenis.
Martina Hingis ha anunciat de forma precipitada la seva retirada definitiva després de saber-se que va donar positiu per cocaïna en un control antidopatge que va passar a Wimbledon.
Gràcies, Jaume. Que vagi bé. Fins dilluns.
Adéu-siau.
Avui marxem de cap de setmana amb Rufus Wainwright, que comença aquest diumenge una gira per l'estat espanyol i que precisament ho fa a Barcelona. L'artista novaiorquesa actuarà a l'Auditori. Amb la cançó Everybody Knows, arribem a les 7. El Catalunya Matí torna dilluns a les 6. Que passeu un bon divendres i molt bon cap de setmana. Oh,
got fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody